Catalunya Ràdio, aquesta és l'Hora de Converses, un programa de converses dirigit i presentat per Jordi García Soler, amb producció i documentació de Montserrat Rossell i avui realització tècnica de Rosa Silluer. Conversa és l'acció de conversar. Conversar és entretenir-se enraonant dues persones o més. Avui, a Converses, Jordi García Soler enraona amb Sergi Pàmies. Sergi Pàmies i Bertran és escriptor i periodista, fill de l'escriptora Teresa Pàmies i de l'exsecretari general del PSUC, Gregorio López Raimundo, recentment desaparegut. Va néixer a l'exili a París el 26 de gener de 1960. Als 18 anys va deixar d'estudiar i es va posar a treballar. Tot apuntava que es passaria la vida fent de comptable d'una botiga de mobles, però acabat vivint de les lletres. Compagina la creació literària amb la col·laboració en diversos mitjans de comunicació, escrivint articles periodístics i guions i intervencions d'humor. De dia, diu, és escriptor professional i treballa per encàrrec, i de nit es converteix en la Mata Hari, que es dedica a les seves obsessions, les seves pors, els seus racons més íntims. Es va donar a conèixer el 1986 amb el llibre de contes T'hauria de caure la cara de vergonya. Des d'aleshores, el relat curt ha estat el gènere amb què s'ha sentit més còmode i ha tingut més èxit. L'amistat, l'amor, la mort i la família són temes recurrents en la seva obra. És autor de diversos reculls de contes, a més del ja citat, com Infecció, la gran novel·la sobre Barcelona, i l'últim llibre de Sergi Pàmies, així com de les novel·les La primera pedra, L'instint i Sentimental. El seu últim treball és Si menges una llimona sense fer ganyotes, editat per Quaderns Crema, un llibre de contes que viatja per les misèries de la vida quotidiana. Amb aquest llibre ha guanyat els premis Ciutat de Barcelona i Lletra d'Or 2007 i ha superat en escreix les previsions de vendes. En l'àmbit literari també ha traduït al català obres d'autors com Apollinaire, Toussaint, Christophe i Penac.
Bona tarda, Sergi.
Bona tarda.
Sergi, has intentat menjar una llimona sense fer ganyotes alguna vegada?
Sí, ho he intentat després del llibre, perquè evidentment m'ho han proposat i ho he provat. I es pot fer, eh?
Sí?
Sí, has de resistir una mica, però ho pots fer.
No? Hi ha algun truc?
No, simplement està preparat. És a dir, si no saps que et provocarà ganes de fer ganyotes, aleshores pot ser que les facis. Però si tu ja ho saps, no hi ha cap problema per fer-les.
Tu expliques en el teu llibre, al final del llibre, que has sentit per ràdio que si menges una llimona sense fer ganyotes, s'acomplirà tot el que desitgis.
Sí.
Tu, després de menjar-te la llimona sense fer ganyotes, s'han acomplert tot el que desitges?
No, evidentment això és una forma de parlar de les supersticions absurdes que ens posem els uns als altres, i això doncs com influeix en el funcionament de les persones, no? Com necessitem aquests rituals absurds. A vegades dius, si avui em poso l'americana groga, doncs podré, segur que les coses em van bé, perquè la vegada aquella que me la vaig posar les coses em van anar bé. Evidentment no, primer que tots els teus desitjos s'acompleixin seria terrible.
Uh-huh.
Perquè sempre
com ser etern, seria igualment avorridíssim.
Però sí que d'alguna manera això tenia a veure amb la necessitat que tenim que alguna vegada les coses ens surtin bé, que això és indispensable.
Tu ets una persona que amb els títols dels teus llibres normalment busques sovint un títol provocador. Publiques, per exemple, l'últim llibre de Sergi Pàmies i tothom sabia que no seria el teu últim llibre, o publiques la gran novel·la sobre Barcelona i resulta que no és una novel·la, és tot un seguit de narracions curtes. Per què això? Estratègia marketingiana?
No tant marketingiana com aprofitar el títol. Jo crec que el títol està molt desaprofitat. I en un llibre de contes això es pot fer més. O sigui, crec que en una novel·la és molt més honest i coherent que el títol, evidentment, s'expliqui i formi part, sigui com una mena de clau de la novel·la. En un llibre de contes em sembla molt intel·ligent o astut o divertit, fins i tot, utilitzar-lo com no només un esquer, sinó una declaració de principis, que hi hagi un element més. És un conte més del
És que, de
llibre.
Fet, això es nota, aquesta diferència de títols es nota molt. Novel·les, per exemple, La primera pedra, L'instint i Sentimental. Són tres títols que d'alguna manera apunten.
Exacte, indiquen, retraten, ara, intueixes el que pot haver-hi dit.
Tu et dones a conèixer amb un recull de narracions curtes, t'hauria de caure la cara de vergonya, dius.
Sí, en aquest cas era diferent perquè era el meu primer llibre i, a més, era el títol d'un conte.
Sí.
I, per tant, a mi m'agrada
aquest
més...
Aquest llibre el recordo molt bé.
A mi m'agrada més que el títol no sigui el títol d'un conte, últimament. Mm-hmm. I prefereixo buscar un títol que sigui diferent i que tingui, evidentment, una capacitat de, no diré de provocació, però sí de que t'hi fixis. Jo sóc, més que escriptor, sóc lector i comprador de llibres. I, per tant, sé quins estímuls fan que jo compri un llibre. I un d'ells és el títol. I, per tant, no renuncio a l'efecte seductor que ha de tenir un títol.
Tu neixes en el si d'una família hiper polititzada. Fill de Gregorio López Raimundo, fill de Teresa Pàmies, i amb una tradició familiar, sobretot per part de la família materna, ja política també. I neixes a l'exili. I neixes, tot s'ha de dir, en una data, jo com per recordar, aniversari del dia de l'entrada de les tropes franquistes a Barcelona, 26 de gener, tot i que molts més anys després, l'any 1960, i vius a París, exili. Ara tu mai no has novel·lat això, mai, i a més en tens uns records que no s'assemblen de res als que han mitificat l'exili. Tu a vegades dius que et senties com el fill de Charlie Rivel.
Sí, a veure, ja sé que no pot semblar irreverent per la quantitat de gent que ha patit això, no? Mm-hmm. I jo ho respecto molt i a més ho he viscut de prop, i per tant no hi ha cap intenció de frivolització. Mm-hmm. Però sí que he de dir que en el meu cas l'exili ha estat una meravella. Mm-hmm. Les circumstàncies familiars meves, que les he viscut de nen, han estat extraordinàries, i que això canvia quan arribem aquí al 71, i que aleshores sí que del 71 al 76 ja passo uns anys més d'usos...
Fins que el teu pare és legalitzat.
Exacte. Ja, per tant, des dels anys de la clandestinitat, la tercera o no sé quina era, sí que vaig notar la duresa o la dificultat de la situació en què vivien els meus pares. Però fins aleshores jo no vaig tenir, per l'edat, jo era un nen, la percepció del perill, de la duresa, de... No, al contrari, vaig tenir la percepció de la solidaritat, del viure en un món irreal, perquè era completament irreal, i el tenir l'oportunitat de viure en unes condicions molt originals respecte a la gent del meu entorn.
Jo que vaig conèixer, bàsicament, primer la teva mare, si no m'equivoco, l'any 66 o 67-68, sens dubte abans del 69, i t'ho dic perquè ho recordo en recitals Olímpia de Raimon, i em sembla que va ser el primer recital de Raimon a l'Olímpia, ja. La teva mare va ser de les dones de l'exili, que aviat va descobrir que aquell somni de que això duraria 4 dies i de que, per tant, calia mantenir-se a l'exili, era un disbarat. Això durava i durava i durava, i mira si va durar, fins que va morir el Caimán, fins que va morir Franco. Aquí hi ha dues vides, totes dues militants. La teva mare, Teresa Pàmies, molt més coneguda pel gran públic que Gregorio López Raimundo, el teu pare, i la teva mare, una dona que lluita a l'exili i lluita a l'interior, no en la clandestinitat quan ella ve, sinó públicament, i ve, a més, amb una obra premiada, El testament a Praga, obra conjunta d'ella i el teu avi. Per molta gent d'esquerres d'aquest país, aquell testament a Praga va ser tota una autèntica revelació d'una altra esquerra i d'una altra visió del món de l'exili i del món del comunisme. Com ho vas viure, tot això? Tu eres molt petit.
Jo entenc l'anàlisi que fas, però jo ho vaig viure com que això ens va permetre cobrar els diners per poder pagar els mobles del pis on vam anar a viure, i per mi, per entendre's, el testament a Praga li vaig tenir bastanta mania, perquè per mi va ser el causant de que nosaltres ens anéssim de França.
Tu t'hauries volgut quedar allà?
Per suposat, quan un té 11 anys té un criteri molt limitat. Jo ja era francès i tenia els meus amics, i l'únic que em preocupava eren els meus amics i jugar a futbol a sota casa. I per tant, per mi...
On vivies, a París?
En un barri que es diu Genvilliers. És un municipi del nord que està passat al pont de Clichy, al costat d'Anier, i entre Saint-Denis i Anier, diguéssim. I I vaja, per mi el testament a Praga va ser una mala notícia per això, perquè va ser la causa per la qual vam haver de venir en aquest país desconegut del que jo havia sentit parlar. Però no tinc tota aquests referents, que jo els entenc, perquè a més els he viscut i he vist que hi ha molta gent que els viu així, però jo no els he viscut així. Després, amb els anys, sí que ja li dones un altre valor i ho assumeixes com una conseqüència més de les teves arrels.
Quin record tens del teu avi, de Tomàs Pàmies?
Del meu avi tinc bastants records, perquè va viure amb nosaltres 2 anys a casa, i perquè va ser la primera vegada que jo vaig tenir una relació directa i continuada amb el català. Mm-hmm. Perquè el meu avi només parlava català. Mm-hmm. O gairebé sempre parlava català. De manera que em trobava amb un home molt de caràcter, molt, per entendre's, pagès en el bon sentit, que deia les coses molt clares i que parlava una llengua curiosíssima que jo entenia només parcialment, perquè més o menys, com que sabia castellà i francès, doncs deduïa la majoria de paraules, que em va ensenyar a dir bona nit, i que tenia grans dificultats per dir-me Sergi, i que em deia Jorgi, que era una mena de nom estranyíssim. I tinc aquests records, recordo que jugava cartes, recordo les seves mans, unes mans immenses de pagès, recordo la seva boina, i recordo aquest humor, o bon humor, aquest mal humor, bàsicament. El caràcter, no? Una persona de caràcter, però
baquetejada per la vida.
Sí, però aleshores tampoc te n'adones. Sí que li recordo això, un rellotge, recordo coses, detalls, objectes, però no era l'avi mític dels literats que parles, que vas a fer a caçar i a pescar. No, teníem una relació molt, molt sòbria.
París va ser tot el teu exili? O vas fer també estades a altres països?
No, vaig... l'exili era París. El que passa és que fèiem estades a altres països de vacances.
Mm-hmm. Per països ser... comunistes.
Exacte. I això també era molt original, no ho feia ningú.
No,
i
a ben més, poca gent.
Exacte, i això sí que... Per entendre's, jo als 11 anys havia anat a 5 o 6 països d'aquests de l'est, que em deien abans.
Jo vaig cridar amb els més anys en quant a edat, però per aquesta època teva, gairebé, l'any 69 vaig ser... a Praga, la Praga ocupada de tancs soviètics, i a Budapest. Un impacte impressionant. I aleshores la lectura del llibre al cap d'un cert temps de la teva mare i del teu avi, testament a Praga, encara em va colpir més. Vist amb distància tot aquell període de la teva vida, mai no apareix en la teva obra literària.
En els articles.
Jo
he escrit
sí. Algun
article... Recordo un El País especialment llarg que vaig escriure sobre aquesta visió de l'exili festiu. Jo només he parlat de la família o de les circumstàncies familiars en alguna aventura articulística, però mai en els llibres publicats.
Perquè tu has arribat a escriure, en aquest últim llibre teu, una frase que a mi m'ha impressionat bastant. La ficció pot arribar a ser el somnífer més efectiu.
Sí, perquè en aquest conte, que és un conte que es diu ficció, plantejo la contradicció entre el fet que, com més màgic i fictici és un argument, més els nens et demanen que els hi llegeixis. Mm-hmm. Però al mateix temps els nens s'adormen amb aquests contes.
En canvi, la realitat...
En canvi, si tu expliquessis al teu fill quan arribes a casa, que és el que jo he intentat fer, hem fracassat estrepitosament, però jo ho he intentat moltes vegades. Pensava, si jo els hi explico ara exactament tot el que he fet durant el dia, mm-hmm, però li poso més pa que formatge i li poso emoció, seria capaç de convertir això en una mena de novel·la de conte? Doncs no. Si no hi ha dracs, si no hi ha gent que vola, si no hi ha encanteris, no funciona. I en canvi els nens s'adormen. És a dir, que al final la meva conclusió era que la ficció, segons com, pot arribar a ser un gran somnífer. Sí.
Tu has descobert una nova vida amb els teus fills.
No seria descobrir una nova vida, però sí que seria com un projecte personal que jo tinc endegat des de fa molts anys, que és l'aspiració de ser normal. Com que he nascut i viscut en un context extraordinari, en unes circumstàncies anormals, des de molt adolescent vaig dir, jo vull ser normal. I dintre del projecte de la normalitat hi havia la possibilitat de ser pare, i de ser-ho a més pare militant. Perquè, clar, evidentment, els que hem sigut anormals hem tingut pares absents. I aleshores jo estic ara castigant de manera sistemàtica en els meus fills amb la figura del pare present.
El pare absent, un pare mític, Gregorio López Raimundo, un pare mort fa pocs mesos, i un pare que va lluitar durant molts i molts i molts anys, jo diria fins al final de la seva vida, però sobretot en uns anys molt difícils. Quan un llegeix, per exemple, els volums de memòries del teu pare, un queda perplex, gairebé, de dir, quina clandestinitat més dura, més rigorosa, i per què? I, en canvi, tenia la seva utilitat.
Mira, jo no estic segur, primer, que tingués la seva utilitat. El que sí, estic convençut, és que la va tenir per ell. I en aquest sentit, ja sé que també això pot ser mal interpretat, però jo ho veig així, crec que això es mitifica en raó de les circumstàncies històriques, però no es fa mai una aproximació serena a que moltes de les coses que considerem sacrifici en altres, pujar a l'Everest o ser un dirigent d'esquerres, les persones que ho fan ho disfruten. Forma part del sentit de la seva vida.
Dubto que el teu pare disfrutés de la presó, disfrutés de la tortura, disfrutés.
No, però disfrutava de fer el que creia que havia de fer. I disfrutava del compromís personal amb una ideologia, i disfrutava de ser coherent amb el detonant de tot això, que era retre homenatge al seu germà mort el dia següent de la programació de la Guerra Civil.
A tocar de Plaça Catalunya?
Ell el van matar en una carretera de la Franja, em sembla que és a Osca, amb un control que va haver-hi.
Pensava que n'hi havia...
Allà li van posar una plaça al seu nom. Però vaja, en el sentit de que hi havia aquí un deute personal i moral que va donar molt sentit a la vida del meu pare. Amb això el que vull dir és que, evidentment, quan una persona la tortura, no s'ho passa bé. Això ja ho sabem. Però sí que, a vegades, quan sento les interpretacions que fan de la vida dels comunistes, dels anarquistes, dels socialistes, de la gent que ha lluitat, en cap moment es recorda que per aquesta gent era el sentit de la seva vida. I que és molt important trobar sentit a la seva vida. No tothom el troba. No tothom el troba. I aleshores, això jo és una cosa que sempre m'agrada remarcar-la. A més de tot el que es diu.
Jo he conegut els teus pares, sobretot la teva mare, i tots dos havien trobat un sentit a la seva vida. Tu li has trobat un sentit a la teva vida?
No.
Encara no?
No. Però diria que la manca de sentit li ha donat sentit. Per entendre'ns, gairebé tots els meus llibres tracten del no sentit. El fet de que jo visqui de la manera que visc no té cap sentit.
I com, l'amor, vius? I com vius?
Doncs com tothom. Com la majoria, per entendre's. La gent no ha de fer cap esforç d'imaginació.
El teu sentit de la vida, jo diria que és la recerca aquesta que tu deies de la normalitat.
Exacte. Però clar, com que la normalitat no en té cap, a mi m'ha donat sentit la anormalitat. O sigui, el no sentit em dona sentit. Per què? Perquè és molt absurd. Jo em sento molt còmode amb l'absurd. O sigui, un cop constatat que gairebé res té sentit, som-hi, vull dir, pot ser divertit, pot ser intens, pot ser emocionant, però evidentment el que s'entén com a sentit de la vida, sacrifici, una causa, tot això jo no ho he trobat en absolut.
Possiblement influeix en tot això el xoc que per tu representa no l'exili, no les anades, no la vida en l'exili d'un dirigent comunista, sinó el retorn a Catalunya i la vida en la Barcelona franquista amb una mare que la policia franquista sabia perfectament qui era, i amb un pare que en determinades èpoques entrava clandestinament a Catalunya i s'hi movia com a màxim dirigent del Partit dels Comunistes de Catalunya.
Sí, sí, sí. Aquests anys van ser, repeteixo, ja t'ho he dit abans, els anys més delicats, tampoc diria difícils, perquè no es podria qualificar de difícils, però sí que són anys en què, per exemple, jo vaig descobrir la por, que és una cosa que no tenia gent.
Anant al cinema, per exemple, a veure El Padrino.
A Sant Cugat, perquè plovia. Un dia que vaig quedar amb... perquè es facin una idea els oients. Nosaltres, com que el meu pare era clandestí, ens havíem de veure d'amagat. I aleshores fèiem trobades a llocs insensats. No, insensats no seria la paraula, però ignots. O sigui, hi havia una sorpresa. Un dia podia ser Amposta, un altre dia podia ser Sant Cugat, les Fonts... vam fer viatges d'aquests que et trobaves amb ell durant tot el diumenge, i el dia de Sant Cugat especialment va ploure molt i ens vam ficar en un cine a veure El Padrino. Llavors, clar, jo vaig començar a pensar, perquè aleshores ja tenia edat per pensar que era una situació ben estranya, no? O sigui, haver de trobar amb el teu pare en un lloc estrany per tu, no és que Sant Cugat sigui estrany, però per mi sí que ho era, plovent i anant a veure El Padrino, i pensava quina manera més estranya de passar els caps de setmana, no?
Tu vivies a París i em dius que els teus pares, Gregorio López Raimundo, aragonès, tota la vida a l'exili pràcticament des de molt jove, i la teva mare, de Balaguer, parlaven entre ells en castellà, sí. I el teu contacte amb el català ve de l'avi Tomàs.
El primer i gairebé únic, a més de la Nova Cançó, dels discos de Nova Cançó. Però jo no tinc una relació normal o estable amb el català fins que arribo aquí. O sigui, jo no parlava català.
I aleshores un impacte que és venir de la França lliure, liberal, culta, democràtica, etc., i arribar a aquella mena de grisó, de tristor del franquisme, fins i tot en els seus últims anys. Tu hi arribes al 71 i vius encara els quatre últims i convulsos anys del franquisme,
sí,
i els inicis de la transició. Però vas a una escola que et marca, em sembla.
Sí, va, a mi em va salvar la vida. Sí, jo, per això, jo, quan parlen de la grisó del franquisme, penso, ostres, pues, Déu-n'hi-do, era molt més gris l'escola francesa que la que vaig anar per allò.
Però tu saps que allò era un oasi.
Sí, però jo no ho sabia aleshores. Jo pensava que tot...
Però ara ho saps.
Sí, però aleshores em pensava que totes les escoles eren així.
No
totes. Aquest país és fabulós.
No tots els ensenyants d'aquest país eren la Carme Serrallonga.
Exacte. Llavors jo vaig arribar aquí, no tenia els papers en regla, el meu germà i jo no teníem els papers convalidats, això era un gran problema, i la meva mare, amb l'amistat que tenia amb la Carme Serrallonga, que era la directora de la Isabel de Villena, li va demanar per favor que ens allotgés com a ocupes en les seves aules. I aleshores vam anar a parar en aquesta escola, que era una escola que era tota en català, tot es feia en català, una immersió fabulosa, i a més hi havia l'alumnat era de pertanyent a famílies molt catalanistes, però d'un catalanisme molt progressista, molt humanista, molt transversal, i clar, era el lloc ideal per descobrir una llengua, per descobrir un país que no coneixies, perquè clar, amb això t'has de fer la idea que jo anava a Espanya en el meu cervell.
Sí, sí.
En el meu cervell no anava a un lloc que es deia Catalunya, anava a Espanya, i aleshores em vaig trobar en un país, amb una cultura, evidentment vaig començar immediatament a llegir i a interessar-me doncs, per la poesia, per la música, per tot això, d'una manera absolutament natural. A mi m'agrada recordar que l'Isabel de Villena em va salvar la vida la Núria Albó, que va ser la meva professora de català, i em va salvar la vida els amics, per suposat, que em van ajudar molt, i la Carme Serrallonga.
Carme Serrallonga, un personatge d'aquests que la gent ha oblidat.
Totalment.
I la gent no ha conegut gairebé.
No, exacte.
Un gran, gran, gran personatge. Sí. Una dona d'una cultura enciclopèdica, però en canvi no se'n vantava gens. Mai no feia ostentació de la seva cultura.
N'han quedat les traduccions d'obres de teatre i de...
I d'un coneixement de moltes llengües.
Sí.
I en els últims anys de la seva vida n'estava estudiant una d'especialment complicada, ara no recordo.
Tampoc, però sí que també crec que una de les seves feines, que també és menys visibles, perquè és la feina que va fer amb l'Isabel de Villena.
A l'Isabel de Villena, tu esmentaves Carme Serrallonga, i vas coincidir també amb Maria Aurelia Campmany, o
no?
Ja no,
no, ja no hi era. Quan
Carme Sansa?
Carme Sansa se n'acabava d'anar, però els meus companys l'havien tingut de professora quan eren petits.
La Núria Albó,
algunes filles de l'actriu i del Felip Penya...
De
la Montserrat Carulla ens feien com de... eren les vigilants del menjador, o sigui, igual la Vicky Penya i la seva germana ens vigilaven al menjador. Vull dir, era una escola irrepetible.
Un oasi, allò que
sí,
en deia un oasi.
Completament. Jo vaig ser-hi 4 anys, em sembla, i el que passa és que és com si... vaig ser-hi 4 anys però volia quedar-m'hi, per tant és com si m'hi hagués quedat molt més, i sobretot va marcar molt les meves amistats.
I quan tu deixes aquell París i arribes aquí i descobreixes llengua, cultura, país,
sí,
gent d'aquí, n'havies tingut un tast a París bàsicament amb la Nova Cançó, em dius?
Sí, amb la Nova Cançó, amb l'avi, o sigui, després ho vas lligant tot. Resulta que n'havia tingut més tastos, però sí que en general a París i en l'ambient de l'exili les nacionalitats, tant els bascos com els catalans, eren molt menys invisibles, no es veien. Hi havia un esperit d'Espanya republicana, etc., que és el que predominava.
I arribes aquí, vius la mort de Franco al cap de pocs anys,
sí,
i l'eclosió de la llibertat, la democràcia, sí, la legalització dels comunistes, per tant, la legalització del teu pare. La teva mare, de fet, estava legalitzada, sí, no com a dirigent comunista, sinó com a escriptora, i com a escriptora d'èxit, no només pel Premi Pla de Testament a Praga, sinó per tota la seva obra, abundantíssima obra, i que esperem que duri. Aquesta obra et porta, és la influència de la mare la que et porta a escriure?
Sí, amb això hi ha molt, a veure, per mi seria molt fàcil dir que no, perquè aparentment jo tinc la percepció de que jo vaig arribar a escriure gairebé per casualitat. O sigui, jo vaig arribar a escriure, la influència de la mare va ser en l'ambient que es va crear dintre de casa, en el fet de que si jo corria pel passadís a una velocitat X, caien tres llibres, i aleshores només llegint-los ja tenia la cultura feta. I aquests llibres evidentment eren determinants en la teva formació. En el casa meva els elements més importants eren la literatura, la música, el cinema, per entendre'ns, les activitats humanístiques, evidentment la política, però això a mi no m'afectava. I seria fàcil dir, jo vaig arribar a l'escriptura per aquest procés d'immersió en un ambient molt amant de la cultura.
A mi el que em sembla que és evident és que no hi ha influència literària de la teva mare amb la teva
obra. Jo també ho crec, però que amb els anys he anat pensant que això no val com a explicació.
És a dir, són dues obres literàries que no tenen res a veure, aparentment almenys, estilísticament.
Sí, però jo crec que en algun moment hi va haver-hi una influència pel fet del que jo veia que representava per ella escriure. Bé, és a dir, la fascinació no era tant del que escrivia ara. És a dir, en veure que una persona podia estar-se fins a les dues de la matinada amb tots els problemes que tenia escrivint, amb com disfrutava els originals, en veure galerades a casa des de molt petit.
Tot això que ha canviat ara. Tant. Sí, això que ha canviat tant.
Ha canviat tant, però jo continuo demanant galerades dels meus llibres, potser perquè m'agrada i faig moltes revisions. I aquest món editorial jo crec que sí que em va influir molt.
Tens un contacte amb l'exèrcit obligatori.
Sí.
Te'n vas al País Basc i fas la mili al País Basc. Quin any?
81. 80-81.
Bé, són anys...
L'any del cop d'estat.
Anys de plom.
Sí. Sí, sí.
I com ho vius, allò?
Bé, amb això sí que no em vull fer heroi. Ho visc com tota la gent que estava amb mi, és a dir, malament. Tota la gent que jo recordo que estava a l'exèrcit, menys algunes excepcions, estaven cagant-se amb tot, tot el dia i esperant que acabés.
I el fill del Gregorio López Raimundo, com va ser tractat a l'Emili?
Doncs amb una exquisita... amb una exquisita discriminació no massa negativa respecte als altres, alguna coseta, però no se'n va fer un escarni. Crec que ho sabia poca gent, fins i tot dels mandos, i vaig tenir una... després comentant-ho i comparant amb les milis dels meus germans o d'altres persones, doncs no va ser una mala mili, no vaig tenir l'oportunitat, que jo crec que ha estat també molt important i que m'ha marcat, de que com que em vaig quedar allà i tenia la possibilitat, gràcies també a gent, amigues del meu pare, de tenir una mena de contacte amb la família Saldívar de Vitòria, doncs vaig quedar-me al País Basc. No vaig fer això dels permisos de venir, i vaig tenir l'oportunitat de conèixer el País Basc molt bé, de conèixer també Cantàbria, que és una cosa que no coneixia, i per tant no li donco un... No em semblen uns anys perduts, eren horrorosos, estàvem segrestats, però és com si haguessis aprofitat els anys de presó per llegir, sí, Tolstoi. Doncs com a mínim has llegit Tolstoi.
I vas llegir?
Vaig llegir molt, ja havia llegit
sobretot
molt.
Sobretot vas viatjar.
Però sobretot vaig viatjar, vaig conèixer gent que no coneixia.
A petita distància, però viatjar.
Ara, i realitats que no coneixia. Vaig conèixer i vaig descobrir la prosa. Això és molt important, perquè jo venia de la poesia. I com que hi havia 5 o 6 soldats que no sabien escriure, vaig començar a fer de Cyrano de Bergerac. És a dir, escrivia les cartes en prosa per la gent que no sabia escriure, les seves nòvies, i les seves nòvies s'enamoraven de mi i no del seu nòvio. I això em va fer canviar radicalment el meu plantejament literari, perquè jo volia ser poeta, i quan vaig tornar a l'Emili em vaig passar directament a la prosa.
Ai, Déu meu, no m'imagino el Sergi Pàmies poeta.
Era un gran poeta, amb unes grans possibilitats, inclús m'ho havia arribat a creure, havia guanyat inclús algun premi, i sí que tenia una... Tota la meva formació en llengua catalana s'havia fet a través de la poesia.
En canvi, jo et veig a tu sempre amb aquell pòsit permanent d'ironia, que suposo que t'ha permès viure uns anys, els anys de la teva infantesa, adolescència, joventut, d'una situació, com tu dius, rara, extraordinària, anormal, sense que això vulgui dir que la de la normalitat sigui millor, sinó diferent que la dels altres, i sortir-ne relativament indemne.
Bueno, aquest punt d'ironia. Encara és d'hora per saber-ho, però jo crec que la ironia, primer que se't creix, potser això em ve molt del pare, el meu pare tenia un gran sentit de la ironia, em sembla que és potser de tots els prismes pels quals es pot veure la realitat el més còmode, el més humil i alhora el menys vanitós, i al mateix temps no és transcendent. És molt còmode veure les coses a través de la ironia, i sobretot no tant allò que entens com allò que no entens.
Però tu, des del punt de vista literari i personal, tens sempre aquest punt irònic, però alhora personalment, no tant literàriament, però personalment ets una persona que tendeixes al pessimisme, a ser patidor, a témer sempre que pot passar el pitjor del pitjor.
Sí, però veus, amb això també estic evolucionant, perquè ho tinc, però és que estic veient que ho té tothom, i aleshores em sorprèn que això sigui, es consideri excepcional en mi. Potser perquè jo n'he fet bandera d'això, o n'he fet tema de desenvolupament en els meus contes i en les meves novel·les. He parlat obertament com a pessimista, però després, comparant els meus pessimismes amb els d'altres, no veig que siguin massa diferents. I pel que fa al patidor, ho soc molt, i també crec que és una forma de compromís. Jo no ho recomano, per exemple, si detecto qualsevol símptoma de ser patidor en els meus fills, em preocupa i faig tot, inclús els hi dic.
I has augmentat aquesta condició de patidor d'ençà que ets pare, molt,
sí,
respecte,
sí,
als fills.
A veure, molt. Jo fins als fills...
Això em consta per gent molt pròxima a tu.
Però fins als fills jo era patidor sense motiu. I ara sóc patidor amb motiu.
O sigui, quants anys tenen?
Els meus fills tenen 12 anys, són bessons.
Sí.
Però, és a dir, el patiment és el mateix. Jo tinc la mateixa quantitat de patiment. Jo, si es pot patir 100,
espera't, que ara comença, Ara comença.
Però no hi ha problema, perquè jo tinc un container de patiment i jo sempre el tinc ple. A vegades amb motiu i a vegades sense motiu.
Ara comença, estàs a l'aperitiu de l'edat del patiment.
Doncs cap problema, perquè puc comprar-me un altre contenidor i posar-me al damunt. Però vaja, també això és una forma de caricatura. Però sí que quan jo detecto amb ells qualsevol nota de patiment, els dic, no cal, vosaltres sou dels que no heu de patir, perquè ja pateixo jo.
Els seus fills veuen la tele?
Sí, però de manera bastant regulada.
No els hi passa com al Sergi Pàmies, de petit?
No la veia, jo no podia veure-la, perquè la meva mare no era partidària de la tele fins que vam fer, fins al Mundial de Futbol d'Espanya.
Déu meu, vol dir...
80, sí, una cosa terrible.
Molt, molt tard.
Molt tard. Afortunadament, als 18 anys me'n vaig anar de casa i el primer que vaig fer és comprar-me una tele.
Perquè és que anava a dir...
I vaig recuperar el temps perdut.
Coneixent-te. A França, tampoc.
Tampoc, mai veia la tele al cas dels amics. No. Estava prohibida, és que es considerava una mala influència.
Coneixent-te i sabent com ets una persona que el món audiovisual sempre ha tret molt, és d'aquelles coses sorprenents.
És una venjança. Jo m'he venjat dels meus pares i el que faig, ara sóc crític de tele.
Sí, efectivament.
És una forma de justícia poètica.
Hi ha una altra data important per tu, que és una trobada celeste. Allà, a la barra celeste, a la barra aquella on hi havia un personatge entranyable, que era Juan Muñoz, que és actualment el president dels sommeliers de tot Espanya i el mestre dels sommeliers de gairebé tot Espanya. Allà vas conèixer Quim Monzó.
Sí, amb uns amics comuns, el vaig conèixer allà, potser devia ser quin any, no sé, 84 o
6, 85.
Sí, 85, sí.
El 85 coneixes el Quim Monzó i ell et diu, no et deixis enlluernar pel lluïment personal a l'hora d'escriure.
Ell no em dona consells així, més que res que primer veiem que tenim moltes afinitats que no són estrictament literàries, sinó que vivim al mateix barri, esmorzem al mateix mercat, ens agraden les mateixes pel·lícules, algunes coses de música ens interessen molt, i aleshores quan jo li explico que escric i tal, aleshores comencem a treballar, a parlar de com s'escriu, no? I aleshores això fa que l'amistat es cohesioni molt, i que el 89 Catalunya Ràdio em demani de fer una radionovel·la amb ell. I aleshores sí que nosaltres tenim sessions diàries de 4 o 5 hores, que per mi han estat la meva universitat. O sigui, jo cada dia, durant 2 anys, o un any i mig, no recordo, vaig treballar amb el Quim Monzó, i aleshores vaig aprendre l'ofici de la prosa, d'escriure en català per la gent, perquè t'entenguin, etc, etc.
És un dels fets que em sembla importants de tota una generació d'escriptors en llengua catalana, que sou gent que us heu professionalitzat absolutament, a diferència d'aquells escriptors que hi havia hagut en altres èpoques molt difícils, que n'hi havia uns que vivien del que fos, alguns pocs, del patrimoni personal, altres de feines,
professors, la majoria, o filòlegs, o sí.
I després hi havia aquells que eren els escriptors que alguns, d'una forma una mica menys priadora, els titllaven d'escriptors de 5 a 7 o de 7 a 9, que eren treballadors de la caixa,
sí, o de cap de setmana,
empleats de la caixa, i que en canvi van fer la seva feina també. Ara, tu ets d'aquells que t'has professionalitzat, i t'has professionalitzat escrivint en català la teva obra literària, fent una part de les teves col·laboracions periodístiques també en català, però escrivint també en castellà als mitjans de comunicació. Domini de la llengua, com t'hi trobes?
Jo m'hi trobo molt bé, però d'entrada perquè per mi el fet d'escriure en castellà no ha estat, com jo veig que ha estat per altres escriptors, antinatural, en el sentit que per ells no era la seva llengua materna, no era la seva llengua familiar, per tant s'han hagut d'inventar una llengua. Jo tinc la sort, que per mi és una sort, per altres pot ser una altra cosa, que en el meu context biogràfic jo diria que la llengua que ha estat més predominant de totes és el castellà. Uh-huh. I per tant ha estat molt còmode per mi poder fer les dues coses. L'única cosa que de vegades noto és que de tant escriure en castellà, quan em poso a escriure en català, haig de fer uns certs minuts de readaptació.
Un reset.
Sí, sí, però no és un reset tan automàtic. No, necessito un cert entrenament. Haig de fer dits. Tant dits com cervell. Per exemple, una de les coses que faig quan estic començant a escriure un llibre en català és passar 4 o 5 mesos rellegint molt aquells autors que considero que tenen una llengua més neta, més semblant a la que a mi m'agradaria tenir.
Com quins?
Com Segarra, com Salvat Papasseit, com Vignoli, com Eugeni Xammà, com Josep Maria Planes, com... és a dir, de quan la llengua era més... no estava tan empaltada de castellanismes.
I menys encotillada també de dogmatismes.
Sí, però això encara trobaríem autors contemporanis, el mateix Monzó, en què això ho tenen molt superat i ho han assimilat molt bé. Però a mi m'agrada molt recuperar un sí. tipus de llengua que per mi és la de la meva, és la de la Villena, aquesta mítica, és la de la Carme Serrallonga, en el fons,
sí, sí.
És la de la Núria Albó. Sí. És aquest tio, a vegades ho trobes amb autors de literatura juvenil també,
el
Joaquim Carbó
i l'Emili Teixidor,
això mateix, trobes en ells una llengua amb paraules, girs, expressions, un to, una tensió que t'ajuda molt a afinar una mica els instruments.
Jo he criticat moltes vegades dels narradors catalans en llengua catalana la poca presència de la ciutat en les seves obres. Tu no, tu ets dels que fas novel·la o narració urbana...
Sí, i... llevat de l'instint, que és l'única excepció, que és un poble que es queda sense llum. Però,
però
tota
per
la
què
resta...
hi ha aquesta mena de tendència al ruralisme en la literatura catalana en català?
Home, jo en part crec que és pels orígens mateixos dels escriptors, és a dir, hi ha una realitat rural molt important en aquest país, i aleshores, com en general s'ha tractat molt la memòria, la infantesa, aquesta cosa de retornar al lloc, a l'Arcàdia juvenil, és lògic fins a cert punt que molts escriptors doncs recuperin aquest ruralisme. Però en el meu cas, com que jo no he viscut sempre en llocs en què com a mínim hi havia 4 milions de persones, doncs no he tingut aquesta tirada.
Parlàvem d'això de l'Arcàdia feliç, del retorn a la infantesa, això que no hi és mai en la teva obra, no hi és present, tu deies, en algun treball periodístic, però en creació literària mai. En canvi tens un tema que tu alguna vegada em sembla que has arribat a definir com una assignatura pendent de la teva obra, que és tractar la Guerra Civil. Una guerra civil que, sí, òbviament no vas viure, però de la qual tens referències de tota mena i moltes referències familiars.
Bé, jo no m'interessa tant tractar la Guerra Civil, que potser l'única vegada que l'he tractada de tangencialment és en un conte de l'últim llibre que es diu La nostra guerra, però sí que a mi hi ha una cosa que reivindico i que crec que algun dia hauré de fer, que és la història dels meus germans, per entendre'ns. Jo m'interessa molt els que som conseqüències de la Guerra Civil i dels quals no se'n parla ni se n'ha parlat mai. És a dir, aquells que la Guerra Civil els va marcar, primer, perquè sense la Guerra Civil no haurien nascut. O sigui, nosaltres, per exemple, som quatre germans. Cap d'ells hauria nascut sense la Guerra Civil.
I explica'm, de cara a la gent que ens escolta, és que la història dels quatre germans és absolutament diferent.
Clar. Els quatre germans nostres, que són tots productes d'aquesta situació política i d'aquest exili, han nascut a països diferents, Mèxic, Txecoslovàquia i França, i a més han tingut llengües, infanteses, joventuts, adolescències, i han arribat a l'edat adulta marcats per tot això, i en canvi ni tenen compromís polític personal ni tenen ideologia clara ni van pel carrer amb una pancarta, però en canvi tenen una vida molt tocada per això. Tenim una vida molt tocada per això, i aleshores a mi sí que aquest és un aspecte desconegut que no s'ha parlat i que tinc la sensació que això algun dia em tocarà explicar-ho, si no a mi, jo una mica estic fent temps a veure si ho explica un altre, però si no ho explica ningú, al final ho haurà d'explicar.
Hi ha gent que diu que tota aquesta mena de necessitat de recuperar la memòria històrica que s'ha produït, que abans era una petició de poca gent i que cada vegada és més i més gent, és un fenomen que es produeix sempre amb els nets de la guerra. És a dir, s'ha produït a França amb els nets de l'ocupació nazi, de la resistència, s'ha produït a Alemanya amb el nazisme i l'escassa resistència al nazisme, esperem que un dia es produirà a la Unió Soviètica, i aquí hi va haver una generació, la generació que va protagonitzar la transició, que eren els fills de la guerra, que d'alguna manera van dir, miri, escolti'm, passem pàgina. I en canvi heu vingut la generació dels nets, i dius, escolti'm,
sí, bé, jo amb això t'he de dir que discreparia una mica. És a dir, jo sóc dels fills encara. Jo entenc això dels nets i jo crec que una de les parts d'aquesta recuperació de la memòria històrica s'ha de fer, i s'ha de fer implacablement, que és trobar els morts, reivindicar-los, si s'han de pagar pensions, pagar-les. A mi el que no m'interessa gens, i que a més hi estic en contra, i jo estic a favor de l'amnèsia històrica, és l'explicació històrica de per què, com i com es va fer la guerra. Això em repugna fins i tot, i a més amb això sóc beligerant.
Per què?
Perquè em sembla una presa de pèl i em sembla una estafa, crec, moral, històrica i intel·lectual, i per tant aquí no m'hi trobaran mai, em trobaran a tot l'altre, que és el reconeixement i la restitució de tot allò que es va robar, matar. Ara bé, quan t'expliquen la guerra com si fos un conte de bons i dolents, sense entrar en els detalls de quines perversions del sistema va haver-hi, quin era el context internacional, com l'estalinisme va intervenir també en molts moments d'aquests episodis, a mi tot això em posa de molt mal humor. Però, en canvi, hi ha tota una sèrie de coses oblidades, d'històries oblidades, entre elles les dels que, en broma, jo dic que nosaltres no teníem cap culpa. Nosaltres passàvem per allà i de cop i volta ens vam trobar que havíem d'aprendre idiomes, rus, búlgar, portar passaports falsos, viure en unes condicions...
Perquè tu has viatjat amb passaports falsos.
Sí, evidentment.
Fets per un personatge mític.
Domingo Malagón, el gran mestre.
El gran falsificador.
El gran falsificador, bellíssima persona.
Que falsificava exclusivament perquè els militants i dirigents del Partit Comunista i del PSUC tinguessin documentació amb la qual poguessin circular lliurement pel món amb documents falsificats.
I un cas de gran vocació i d'ideologia, perquè ell va rebre ofertes de la màfia.
Mm-hmm.
És a dir, que a mi el que més m'admirava del Domingo és que, havent poder viscut com un rei, va preferir el bando de la gent més, menys heroica, no?
Aquí una altra persona que havia trobat un sentit a la vida.
Sí, exacte. Per la seva època i pel seu context, perquè segurament els que ara no tenim sentit de la vida i l'únic que ens interessa és pagar el lloguer i les quatre coses que tenim, si visquéssim en el context en què van viure els nostres pares, no tindríem aquestes raons. I per això la memòria històrica em sembla que sempre oblida això, les circumstàncies que van portar a la gent a fer el que va fer.
Circumstàncies que tu t'han portat a fer unes altres coses i convertir-te, tu has dit alguna vegada, en una mena de Belle de Jour. Una Belle de Jour, recordem aquell personatge de Catherine Deneuve a la pel·lícula de Luis Buñuel, que durant el dia es comportava d'una manera determinada.
Es prostituïa.
Es prostituïa. I a la vida... De fet, aquella provocació permanent de Buñuel.
Uh-huh.
Jo crec que la major provocació buñuelana és aquella del discreto encanto de la burguesia, en què l'acte íntim és menjar
i l'altre és defecar. L'altre públic.
La defecació es produeix en públic.
Exacte.
En aquella taula.
Sí, 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 sí.
Crec que és l'acte més obertament buñuelià que hi ha hagut mai. En aquella obra hi havia aquesta doble vida, la prostitució i la vida ortodoxa, normal.
Exacte.
Tu també tens aquesta doble
sí,
vida.
Sí, amb la diferència de que...
No prostitueixes.
No, és al revés. És a dir, que no, la Belle de Jour tenia clar que de dia es prostituïa i de nit feia una vida familiar, i jo no sé si quan faig la vida familiar és quan m'estic prostituït. És a dir, que tinc aquesta... Sí que tinc aquests dos nivells. És a dir, la cosa individual, creativa, personal, i després la vida més convencional, que és la que jo he buscat, repeteixo.
Perquè... Ara, mai has idealitzat, mai has mitificat gairebé res, i molt menys encara la teva feina, molt menys la creació literària. I t'has acostat al món del periodisme amb un respecte que ja m'agradaria que tinguessin altres escriptors que el consideren com una cosa detestable, que perjudica la creació literària, i no s'adonen que alguns dels grans escriptors en aquest país mateix han estat a la vegada excel·lents periodistes. Pla, Sagarra, Xamar, Gaziel, per exemple,
sí, sí, sí.
Per esmentar-ne només quatre. Com combines periodisme i periodisme escrit, radiofònic, televisiu i, alhora, la creació?
Bé, el televisiu jo ho donaria per anecdòtic, perquè és un cop per setmana, 10 minuts. El radiofònic jo no ho considero... Per mi són coses diferents. O sigui, per mi la ràdio és una cosa especial. És a dir, jo sempre he volgut fer ràdio i m'agrada la ràdio per raons diferents per les quals...
Gairebé biogràfiques, la teva
també.
Mare era una històrica de Ràdio
sobretot,
Espanya independent.
El no tenir, tele, vam tenir molta ràdio. I per tant això ho vaig mamar, no? Però sí que pel que fa a periodisme o obra literària, per mi no hi ha cap diferència. O sigui, la meva actitud és la mateixa. És més, et diria que si he après alguna cosa en la manera de redactar i d'expressió, l'he après del periodisme, no l'he après de la literatura convencional entesa i editada. O sigui, jo aprenc molt més d'una crònica d'un partit del Ramon Besa que de l'obra completa de molts autors considerats imprescindibles pel famós, la llista aquella que tots ens hem d'aprendre, no? I per tant, per mi el periodisme és una escola d'aprenentatge, com ho és a vegades la música o com ho és a vegades l'esport. Però
perquè,
no...
perquè tu, la teva literatura bàsicament es caracteritza per una economia del llenguatge, una senzillesa, la brevetat, la concisió.
També això, per exemple, jo he après molt més dels poetes. És a dir, per mi, les dues grans escoles, si jo tingués algun fill que em digués papa, vull ser escriptor, li diria llegeix poesia i llegeix diaris.
I, d'alguna manera, del diari també has après això, que sempre ha estat el teu propòsit, comunicar, ser intel·ligible, no complicar la vida al lector.
No, però complicada la té, o sigui, si a més... És que a mi, jo sóc lector. Jo com a lector, si un escriptor em comença a tocar els collons, doncs em sento agredit. I el que agraeixo és que, sense donar-me les coses mastegades, com més estímuls em donis, dóna-me'ls de manera que jo els pugui entendre tots, perquè com més els entengui, més els disfrutaré.
El teu, algun dels teus fills s'ha donat ja títol per un altre llibre?
Perquè no, ja em va donar el títol d'aquest.
Si menges una llimona sense fer ganyotes, te'l va donar el dels fills.
Això mateix, i ha estat molt recompensat per això, i és més, se li ha encarregat ja la creació del pròxim títol, perquè jo tinc un autèntic problema amb els títols, i ell veig que no. Per tant, amb la facilitat que té i l'èxit que ha tingut el llibre, a partir d'ara queda responsabilitzat de tots els pròxims títols que hi haurà. Però també en aquest joc familiar de que el nen busqui el títol, també és una manera de desmitificar tot això. Vull dir, és una mica de negoci familiar, eh? De dir, escolta, em falta un títol, anem a provar-ho. Evidentment, si el nen no hagués trobat un bon títol, no hauríem posat el títol que deia ell, però va trobar un bon títol, i això també m'estimula en aquesta desmitificació de que tot això és tan important i tan transcendent. Va molt bé això, no? És una mena de neteja mental que constantment et fas, de que res no és tan important, però que cal cuidar-ho tot, no?
Jo diria que possiblement amb aquest llibre, Si menges una llimona sense fer ganyotes, en Sergi Pàmies ha arribat al punt aquell de reconeixement que no havies tingut fins ara. Un reconeixement de premis, premis importants, tots els que ha rebut amb aquest llibre, però reconeixement popular alhora. Clar, tu pots... havies obtingut altres premis a la teva vida literària, una vida literària ja d'uns quants anyets, però cap llibre com aquest, reconeixement, allò que en diuen, de la crítica i del públic, i fins i tot del públic estranger, sí, i de la crítica estrangera.
Sí, això és una cosa que és molt... jo crec que té molt poc a veure a vegades amb la intenció que un té quan escriu. No, de fet, no crec que tingui res a veure. Però quan arriba és molt especial, perquè no ho preveus, no ho acabes d'entendre, i de la mateixa manera que tot el seguiment que havien tingut els altres llibres a mi ja em satisfeia plenament, perquè ja era considerable i molt valuós per mi, doncs ara és més, però no canvia l'essència de la teva relació amb el que fas. Sí que és important aquesta sensació de que tu escrius alguna cosa que té una receptivitat, no?
Una receptivitat magnífica, la d'aquest Si menges una llimona sense fer ganyotes. Aquest sí, per ara, l'últim llibre de Sergi Pàmies. Gràcies, Sergi.
Gràcies a tu.
La Fundació Prudenci Bertrana i Catalunya Ràdio convoquen el Premi Cerverit 2008 a la millor lletra de cançó editada en català.
Podeu fer la vostra votació a través del web de Catalunya Ràdio, catradio.cat, on hi trobareu les 8 lletres finalistes.
La guanyadora del Premi Cerverit 2008 es farà saber a la gala de lliurament dels Premis Prudenci Bertrana el 26 de setembre a l'Auditori de Girona.
Premi Cerverit 2008, amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.